¿Cuándo acaba? ¿Cuándo acaba?
¿Perdón?
¿Cuándo acaba el contrato tu hijo?
Le queda una temporada más con el Madrid.
Bueno, mira, güey. Julen le desea a su hijo que juegue a gusto y tranquilo y con Mourinho por allá cerca, pues no sé si lo conseguirá.
Sí, pero bueno, hombre, sí, ya verás cómo sí, ya verás cómo sí.
Bueno, ya sabes, Julen, que aquí te abrimos las puertas más de una vez, pero bueno, sí, no quisiste.
Eso es verdad, eso es verdad. ¿Cómo sonaba en esas portadas de Mundo Deportivo, de Sport?
Era muy bueno.
Julen al Barça, El Barça creo, pregunta por Julen.
Yo creo que es el único jugador que han fichado 7 u 8 veranos.
Sí, y luego que tenía mucha llegada.
Sí,
marcaba muchos goles, en una época que
llegaba muchos goles. Con mucha elegancia. Sí, con mucha elegancia.
Bueno, Cholo tuvo algún episodio.
No le entremos, ya está. Julen, solo queríamos saludarte y aprovechar esta coincidencia, ¿no? Que ayer hubo un Barça Athletic Club y que tú seleccionaste y entrenaste, ¿no? A muchos de esta generación de los que estamos disfrutando aquí en Barcelona. Te lo agradezco mucho. A ver si te vemos pronto por el banquillo.
Muy bien, pues ojalá sea así. Con ganas estoy de empezar un nuevo reto, o sea que, bueno. Enseguida, esperemos.
Un abrazo, gracias.
Muy bien, un placer para mí.
Julen Guerrero, en directe al Tu Diràs, avui per parlar d'aquesta generació.
Era molt bo, eh?
11:45, sí que era bo. Sí, 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 era elegant, elegant, amb aquella melena rosa.
Bon tio,
Sí.
Guapo, també.
Fem una pausa i de seguida rematarem aquesta primera part del Tu Diràs d'avui, de la tertúlia, parlant de les joves promeses com Marc Guiu, que estan apareixent aquest any al primer equip, i després ja començarem a girar cap al clàssic de dissabte. I cap a la infermeria. Hosti, quina creu. Els lesionats.
RAC 1. Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo C40 amb entrega immediata. Unitats limitades. I si vens ara al nostre taller amb el teu Volvo, canvi d'oli i filtre totalment gratis. Dieselauto.com. Només a Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
Estàs buscant moto? A Motos Balart t'ho posem més fàcil que mai. Ara podràs gaudir d'una Piaggio Liberty des de tan sols 2.499 euros o d'una Piaggio Medley des de només 3.299 euros. Informa-te'n a Motos Balart, concessionari oficial Piaggio, Aprilia, Vespa i Moto Guzzi. A Barcelona, a carrer Còrsega 201 i a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Tenim el poder de decidir gairebé totes les coses de la nostra vida. I la caiguda dels cabells n'és una. Cuida els teus cabells, canvia la teva vida. Clíniques Benson, experta en prevenció de la caiguda i en implants capil·lars. Acosta't a la nostra clínica al carrer Muntaner 239 primer a Barcelona o truca al 93 241 3938.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz, passeig Sant Gervas i 39 i passeig Bonanova 13.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
A Obramat sabem que ja sigui per començar la reforma del bany o la de la Sagrada Família, el primer pas sempre és el més difícil. I per ajudar-vos, obrim dos nous magatzems en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. D'aquesta manera tenim ja 6 magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida. On compren els professionals. Obramat.
RAC 1. Tots som 1. A RAC 1. Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Onze i 35 minuts de la nit. Això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Setmana del Clàssic, públic a l'estudi, com vam prometre, públic a l'estudi. Molt clar bé, que sí, home.
Gran públic, eh?
Gran públic avui, Fernando, David, Lluís, què et sembla? I... hem anat dient que...
Millor públic és dels dilluns.
El de, mira, els he dit, només arriba a dir, sou el millor públic.
Sí, sí.
Dels dilluns, sou el millor públic.
I han tingut sort perquè han agafat la millor tertúlia.
Han agafat la millor tertúlia dels dilluns, és així.
Falta les torrons Vicenç i ja la liem.
Mira'l, mira què s'està menjant aquest nano. Què tens aquí, mira? Una barreta, de torrons Vicenç, que els hem anat.
Tries la barreta, Polo.
Ara començarà. Però mira, hem estat explicant que tota la gent que vingués de públic avui, demà tindrem públic, dimecres tindrem públic i dijous tindrem públic. Bé, entre tota la gent que vingueu, són 20 cadires, no? De les 80 persones que vindreu aquests 4 dies, entrareu en el sorteig d'un gran regal relacionat amb el clàssic. Ara explicarem com. Oi que porteu aquí a la solapa, que porteu un número, no, enganxat, que us hem posat a l'arribar, un número de l'1 al 20. Va. Doncs algun dels tertulians haurà de triar dos números d'aquests 1 al 20, i entre aquests dos oients d'avui farem un mini concurs del clàssic. Qui guanyi passarà a la final de dijous, que és quan fem el gran concurs del Tu diràs. Val? Farem un mini concurs cada dia, mini concurs avui sobre el clàssic, mini concurs demà sobre el clàssic, mini concurs dimecres sobre el clàssic. Els tres guanyadors, el de avui dilluns, el de dimarts i el de dimecres, es batran dijous a la gran final.
Es batran. Quina atenció, eh?
I qui guanyi dijous s'emportarà el gran regal relacionat amb el clàssic. Però a més...
La samarreta? Perdó.
Però a més, tindrem... entrades per PortAventura World, perquè visqueu un dia terriblement divertit al Halloween de PortAventura Park. Podreu descobrir la seva nova Scare Zone, la maldició de l'emperador. Espectacles per tota la família a PortAventura i la gran novetat del 2023, que és Uncharted. PortAventura World, Halloween. A més, tindreu accés a Ferrari Land per viure una experiència inoblidable al Halloween de PortAventura World fins al 12 de novembre. Entrades a PortAventura per la majoria de concursants i un àpat a Esniu. Fins al 10 de desembre tornen les jornades d'Esniu per assaborir a diferents locals de Palafrugell un dels plats més típics de la cuina local. I nosaltres regalarem aquí al Tu diràs un menú per a dues persones que inclou vermut amb tres tapetes, Esniu i postres. A més, d'aigua, vi i cafè. Tindreu tota la informació a visitpalafrugell.cat. Tot això a banda del gran regal sobre el clàssic. Per tant, estigueu atents, eh? D'aquí una estona sortejarem els dos oients que avui disputaran una semi.
Un gran regal. No hi ha pistes.
No hi ha pistes.
Un gran regal relacionat amb el clàssic. Home. Blanco i en botella.
Aneu bé, però...
Podem participar nosaltres?
No, només els oients que vinguin avui, demà, dimecres i dijous.
No, jo no diré cap número perquè tothom ha vist que saludava dues persones concretament i per tant...
Ah, coneixes dues persones del públic?
Queda
invalidat, Lluís Carasco. Serà entre vosaltres dos qui donareu sort. Va. Joan Camí, hola, bona nit.
Bona nit.
Abans de pensar en el clàssic, ara que amb Julen Guerrero repassàvem una mica aquestes joves promeses que hi ha al club, avui el Camí, que domina molt de futbol internacional i domina molt de futbol base a nivell català, el Joan, i li hem demanat, escolta, quins altres Marc Guiu o Lamine Yamal hi ha al planter del Barça? Què destacaràs?
Home, jo no el posaria al mateix sac que Lamine Yamal, menja part, però vaja, n'hi ha tres per sobre de la resta, a hores d'ara, n'hem escollit cinc, que sembla que poden tenir més recorregut i potencial, ja que estaran dinàmica del filial, la primera federació. Tots tres són internacionals amb les categories inferiors d'Espanya. El primer, Pau Cubarsí, del 2007, Bonet, té 16 anys, central dretà, per mi és la joia de la corona. Encara ha de polir certes coses, però és que només té 16 anys i ja se li intueix un potencial enorme. Té personalitat, un posicionament molt correcte, sòlid en els duels i molt bon peu, central amb ADN Barça total.
Ara Julen Guerrero el destacava també, ell l'ha tingut a la sub-17, té bona pinta, sí.
I a més amb grans actuacions ja aquesta temporada, primera federació, que és una competició molt, molt complicada. Marc Bernal, del 2007, també, 16 anys, pivot esquerrà, també jugat d'interior, molt intel·ligent, juga amb una tranquil·litat que no és gens habitual en un noi de la seva edat i sobretot per la posició que ocupa, és molt alt i juga bé amb el seu cos a l'hora de protegir la pilota i evitar les pressions del rival. Pot semblar el típic jugador posicional, però també recorre i pot trepitjar els de les zones. De fet, aquest cap de setmana ha marcat un gol contra el Sestao River i a la UEFA Youth League contra el Porto va estavellar una pilota al pal. A més, és curiós, l'altre dia el
dos,
Supra...
Dos, no, Joan, em va fer?
Dos amb el Sestao, diria?
Dos contra el Sestao.
Sí, cert.
Un d'ells un golaç.
Un golaç, sí, sí, sí. Un dels gols, no? Sí, 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 sí.
I l'altre dia al Superesports parlàvem d'un tema que em sembla molt interessant i és que creiem que en els últims 10-15 anys no hi ha un pivot esquerrà a nivell top europeu en cap equip. Gairebé sempre el pivot...
Esquerrà, eh?
No n'hi ha cap esquerrà.
No.
Una de les explicacions és que normalment els esquerrans necessiten fer més contactes amb la pilota a l'hora de... perquè no utilitzen pràcticament la dreta i això els resta una mica més de velocitat. Uh-huh. Repassàvem els equips i no n'hi ha en grans equips europeus pivots esquerrans. Veurem si arriba Marc Bernal. L'altre és Héctor Ford, del 2006, té 17 anys, era central al cadet, ara juga de lateral entre el juvenil i el Barça Atlètic, molt competitiu, molt polivalent, guanya duels i té capacitat per jugar per dins, que això també és important. Un perfil modern, amb bona resistència física i tècnicament bo. I després hi ha dos perfils que també són internacionals, prou interessants. Un d'ells, crec que se'n parla poc, que és Andrés Cuenca, 2007, central, té 16 anys també, un altre gran projecte de central, com dèiem, a més és esquerrà, que no n'hi ha tants. Per mi el que més destaca d'ell és que divideix moltíssim, és un jugador que li agrada molt conduir cap endavant, fins al punt d'arribar moltes vegades a prop de la frontal, i això és molt important per al joc de posició que practica el Barça i la selecció espanyola en les categories inferiors. De fet, va ser la parella de Cubarsí a l'últim partit de la UEFA Youth League contra el Porto.
Ho van fer bé? Sí, Cubarsí, sí, sí, sí. I Cuenca? Sí, ja.
És que estem parlant de jugadors de 16 anys, eh?
Andrés Cuenca, jo aquest el desconeixia totalment, ja m'hi fixaré per ti ara.
I l'últim, que és el més gran, Dani Rodríguez, 2005, té 18 anys, extrem esquerrà, tancadíssim, sol jugar cama canviada, també ho pot fer per dins.
Fitxat de la Real, no?
El van fitxar del futbol base de la Real Societat, internacional amb Espanya sub-19, va jugar a l'Europeu aquest estiu, que Espanya no va guanyar, però ell va jugar, molt talent, molt desequilibri, encara una mica irregular per això, necessita més continuïtat en el seu rendiment per consolidar-se, però és d'aquells jugadors que quan el veus ja amb el primer control, amb la primera conducció ja t'entra pels ulls. Són molt bons futbolistes i realment el Barça té una generació 2006-2007 molt bona, eh?
Sí?
Molt bona. Ja ho va dir Xavi ahir a la roda de premsa.
Però aquest Dani ja l'ha fet servir Xavi, no Dani Rodríguez? A mi em sona.
És més gran, sí, és més gran.
En pretemporada no em sona?
No l'ha fet servir.
No? O l'ha convocat algun dia, no?
Però és que... No,
no em sona el Dani Rodríguez.
Dani Rodríguez jo crec que no l'ha convocat. Ni l'ha fet servir, diria, eh? Diria que no. No.
No, amb el primer equip, o sigui, ha entrenat segur, però no...
No. Què anaves a dir, perdona?
No, que és que em ven... És que ja tens molt...
Alarcón.
Per exemple, gran, sí, per exemple, hi ha un interior que és natural de Balsareny, el juvenil B, que es diu Quim Junyent, que
marcar,
ja ha anat amb el juvenil A.
Aquest es va anar a marcar
contra la grama, un gol des del mig del camp, però és que és... o sigui, el típic interior jugador de dins del Barça... És una cosa absolutament brutal. Jo vaig veure fa 3 setmanes al Camp del Martinenc, va sortir fins i tot els diaris, em va fer ressò la crítica de la seva actuació perquè va fer una exhibició portentosa.
Ara, evidentment, tots aquests jugadors necessiten el seu procés.
Molts esglaons, molts, exacte. Sí.
Necessiten el seu procés.
Evidentment,
no,
però
no
tens molts esglaons preparats. L'escala habitual, no?, d'aparició, tens molt preparada, però només depèn de que el club realment entengui, evidentment, clar, la fórmula sempre ha contingut amb els millors, o sigui, ha contingut els millors jugadors del món, o sigui, estem parlant de la fórmula Barça, la fórmula de Coca-Cola del Barça, ha estat sempre amb alguns dels millors jugadors del món, això està clar, i per tant, quan tens possibilitat d'anar al mercat, vas al mercat, jo ho entenc perfectament, no? Però que aquesta mirada es sostingués en el temps i que fossis capaç, fins i tot quan estiguis millor econòmicament, d'entendre que a casa tens molts jugadors que et poden donar molt,
David,
és important.
També,
perquè
també
si
depèn de les generacions. Sí, vull dir, la de Piqué, sí, Cesc, Messi, sí, era una gran generació. Generacions... Aquesta sembla una gran generació. Pel mig hi ha hagut algun
bruf. Avui escoltava una cosa que deia, una reflexió que feia el Jaume Marcet, que igual que en Joan també en sap molt d'això, que és veritat, És a dir, quantes vegades, durant quants anys, moltes vegades hem estat veient el Barça quan arriba el partit de Copa del Rei famós contra l'equip de segona B, a la primera o segona ref, i foties a 4 o 5 jugadors del planter, amb alguns jugadors no habituals a la lliga de la plantilla que tinguessis, i aleshores, com que allò no funcionava, perquè no és el mateix posar un o dos jugadors ben envoltats del planter que posar-ne 4 o 5 un dia contra un equip de segona B. Allò no funcionava i dèiem, però veus, és que no hi ha res a baix. Clar, però això és un parany, no és veritat. Jo crec que hi ha generacions que s'han perdut. Jo crec que, no dic generacions senceres, jo crec que hi ha generacions que no han estat igual tan bones com la que ve ara, però que han tingut jugadors amb potencial per fer coses al primer equip. Però segurament perquè tenies molts més diners que els que tens ara i anaves molt més al mercat, i també perquè hi havia entrenadors
que no hi confiaven.
Deixa'm fer aquest silenci.
Va.
Que no s'atrevien i que no creuen en això, eh? Com per exemple el rival de Xavi ahir, el negacionista de l'ADN. No. Aquesta és la realitat. Ara, dos anys després de marxar, diu que era una milonga l'ADN. I em miraven malament quan jo deia, però és que no hi creu. És que no hi creu, és que va fer un càsting entre Miranda i Cucurella i no se'n va quedar cap. M'entens? Sí, simplement però... perquè el va posar en un partit de Copa. No, però els va posar en un partit de Copa contra el Llevant, el que et deia, i com que no van estar bé, els va matar. Has de creure-hi amb això. Però jo crec creure-hi. És molt important que el primer entrenador cregui. Si fas una bona feina a futbol base, però el primer entrenador no hi creu, no hi ha res a fer.
Sí, l'ombra de molts jugadors que ja no hi són, però que fins fa poc hi eren, era molt allargada. Aquí hem dit, ostres, que no s'ha preparat el post-Busquets. Pues que el post-Busquets no. És que la no jugaria mai.
La gestió de la mitjana sensació de la història de
Barça. Però vull dir, clar, és que un equip que ha tingut a Messi, que ha tingut a Suárez, que ha tingut a Neymar, que ha tingut a Jordi Alba, a Gerard Piqué, fins fa poc, estava jugant. Clar, aquí hi ha jugadors que segur que han passat per allà, que eren bons, però és que no tenien oportunitat, però no tenien oportunitat perquè és que el nivell dels que hi havia era molt alt, i a sobre eren jugadors molt territorials, no ens enganyem, són jugadors d'aquells que a la que veuen algú competeixen a tope i no et donen espai. I no ens enganyem, són jugadors que han tingut pes. Jordi Alba al final ho va pair, però com ho va portar internament que el Valde li passés per davant? I mira el Valde, que és un jugador de categoria i el pots posar a jugar on vulguis i et fa el carril llarg i físicament és un portent. Però,
sí, però el que deia que no s'atreviria a desplaçar els seus excompanys.
No, ho va fer.
Aquí el tens,
però ho va fer,
Personalitat,
sí. No, ho va fer.
De tota manera, jo crec que...
El Xavi ho va fer, però vull dir que d'altres potser no es van atrevir perquè aquells jugadors també estaven més forts en altres temporades que no pas en aquesta.
Jo crec que en el futbol professional...
Lluís, anem al clàssic.
No només en el Barça, sinó a Europa en general hem entrat en un paradigma nou amb només 20 anys. Les aptituds, jugadors amb aptituds joves, fa 25 anys existien, però no sortien. Però és que ells mateixos tampoc tenien aquesta gosadia de la que parlava ahir el Xavi. Ara són uns insolents. Amb 16, 17 i 18 anys són uns insolents. Per què són uns insolents? Perquè també hi ha molts entrenadors i entrenadors d'elit que confien en persones joves. I per tant, ells es creuen capacitats per fer-ho. Fa 25 anys només hi havia un jugador que era insolent, que es deia Leo Messi, que va sortir en un gàmper i va revolucionar el món del futbol. I és a partir d'aquí que comença aquesta gosadia i aquesta insolència de les generacions més joves. Fins ara estaven acollonides, perdoneu que utilitzi aquesta expressió, però és que el propi entorn acollonia els jugadors, fins al punt que la pròpia afició tampoc era massa partidària de que sortissin xavals de 16 i 17 anys i deies que es cremaran. Si ara féssim una enquesta i provéssim als culers, ara que entrarem a parlar del clàssic, si volem a la Lamine Yamal de sortida en el camp, el percentatge de 6 seria altíssim.
Molt alt.
Per què? Perquè confiem. Confiem en les seves aptituds, no, en les seves aptituds, però també en la seva actitud. El veiem totalment capacitat per trencar-se les banyes contra Carvajal, contra Tchouaméni, Camavinga, o contra
il·lusió.
Que li posin
per davant. Aquesta imatge ens fa il·lusió, veure. Exacte. Com la Lamine Yamal li trinqués la cintura, ens fa il·lusió.
Ell s'hi atreveix, amb 16 anys s'hi atreveix, i no només s'hi atreveix, sinó que té ganes d'enfrontar-se. I, per tant, posar ell mateix posar-se, d'alguna manera, en examen.
Ja. Que la Lamine, és veritat que hi ha un
factor... Ara en parlarem.
No, únicament, que és el factor físic. Que la Lamine té 16 anys. Ja. És a dir, que és veritat que jo el posaria sempre, però és que potser uns paràmetres...
Sempre no ho sé, però el dissabte a les 4 i quart, sense
dubte. Sí, però vull dir que ja, però és que jo si el veig jugar, no tinc el moment de treure'l, perquè per mi és el millor. Però clar, hi ha un moment que hi ha una màquina que et diu, escolta, aquest xaval amb aquesta edat, amb aquesta musculació i amb aquest desenvolupament, no pot jugar-ho tot.
Poca cosa més té, Xavi. Eh? Gràcies, Camí.
Sí,
vinga, un minut i mig i la Marta Ramon ens actualitza la infermeria del Barça de cara al Clàssic.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garantia si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertise de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Aixequem les copes. Gourmet La Vanguardia proposa un brindis a l'excel·lència. Un brindis amb rovellats original, Maria de Maria Rigolordi i Coleta Sant Blaix. Una selecció de grans reserves de llarga criança valorada en 135 euros, ara per només 79. Compra-la i prepara't pels millors brindis a gourmetlavanguardia.com.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 24 de març del 1925.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat!
Amb Aleix Pariser.
9 minuts i la mitjanit, i si jo us dic que us vull parlar del nou Torres, sabeu de què es parlo?
Sant Young.
Sí, senyor, no. Sí, senyor. No. És el nou sub del... Bé, ho està petant, està arrasant el mercat. Sant Young.
És una passada.
És el de l'espot del Niño Torres. Per això es diu Sant Young Torres. Són el Niño Torres allà al mig i li diuen Fernando, te pots apartar, que no vemos el cotxe, saps? Està molt bé l'anunci.
Torres, que sembla un...
Total, vibrat. Sí, sembla culturista, de veritat.
Escolta, li fots una pilota a l'espai.
I per què serà que no han escrivit el Ferran Torres? No sé, m'ho pregunto.
Mira, també hagués anat bé pel Sant Young Torres, clar que sí, eh? Demà, per cert, parlen Ferran Torres i Xavi, a la prèvia del Barça Shakhtar. Doncs això, nou Sant Young Torres, el de l'espot del Niño Torres, que està arrasant en vendes amb el seu disseny icònic, la seva enorme habitabilitat i, el més important, un preu imbatible. Gaudiu de la conducció del nou Sant Young Torres. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Sant Young de Catalunya. Hola, Marta Ramon.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Un aplaudiment per Marta Ramon. Clar que sí, avui que tenim públic a l'estudi.
Oh, quina il·lusió, tu.
Marta, va, dóna'ns bones notícies. Com està la infermeria del Barça amb els lesionats, ara mateix?
Bé, sobretot hem de destacar que cap dels lesionats amb opcions d'arribar al Clàssic s'ha entrenat aquest matí
i dimecres...
Gràcies, Marta Ramon, bona nit.
Però ja ho sabies.
Ja ho sabia.
Un aplaudiment.
No, a veure si ha canviat en aquestes últimes hores. No, ja m'ho imagino.
Ella tampoc pot, la realitat no la pot canviar.
No puc tornar enrere i fer que algú s'entreni aquest matí. Clar. I això vol dir que dimecres no reapareixerà ningú, clar. Aquí estic tallant.
No, si pots analitzar, Marta, si ens has de portar alguna cosa o no. Realment, sis lesionats, cap d'ells, estem morts.
No. Dimecres ningú, diu la Marta, per tant, ja de cara a les Shakhtar.
Sí, jo crec que ahir... Anem a pas.
Deixeu-me explicar bé, perquè... A veure, perquè ningú es faci un embolic. Dels 6 lesionats, Pedri, Rafinha, Lewandowski i De Jong encara no estan descartats pel cos tècnic de cara al Clàssic, però és això, que cap ni un s'ha exercitat avui amb els companys. Recordem que Koundé i Sergi Roberto sí que estan ja descartats. Que cap dels 4 no s'hagi entrenat avui també vol dir que de cara a dimecres contra el Shakhtar, òbviament, Xavi encara no recuperarà cap efectiu i ningú es podrà rodar de cara al Clàssic. Per tant, qui arribi al Clàssic hi arribarà in extremis i amb opcions complicades de ser titular. El cas més preocupant de tots és el de Pedri, lesionat des del 24 d'agost. La previsió, ho havíem anat explicant a RAC1, era que pogués tenir minuts abans del Clàssic per poder arribar al duel contra el Madrid amb garanties, però sense cap participació contra el Shakhtar, ara no està gens clar que pugui ser-hi contra els blancs, perquè porta 2 mesos aturat i no es volen córrer riscos en possibles recaigudes, sobretot des del seu entorn, que transmet molta prudència. Des del cos tècnic sempre s'ha mantingut la cautela amb el canari i es posen en mans de les sensacions del jugador, que és conscient que les presses no són bones, vol entrar amb calma a l'equip i el Clàssic és un escenari de màxima exigència. Per tant, el subtítol entre línies ja ens queda bastant tan clar. Malgrat tot, totes les parts, tant des del club com des de l'entorn del jugador, ens subratllen que Pedri no ha patit cap retrocés i que la seva reaparició està molt a prop. Ara mateix, però, Pedri apunta més cap al 4 de novembre a Noeta que no pas al Clàssic. Per tant, recapitulant, contra el Shakhtar, el Barça no recuperarà ningú i des del cos tècnic apuren les opcions amb els 4 que encara no descarten pel Clàssic, pendents de les sensacions que tinguin en els propers dies i potser posant alguna espelma.
Ara en parlem un moment. Una cosa més, qui sí que estarà, i a més en plenes condicions per jugar al Clàssic, és Gavi, perquè, clar, no jugarà contra el Shakhtar, no, Marta? Gavi no jugarà contra el Shakhtar perquè està sancionat a la Champions.
Està
i, en canvi,
sancionat.
Clar, arribarà descansadet tota la setmana per jugar al Clàssic. I també Marc Guiu, no? El Barça l'inscriurà tant a ell com al lateral Héctor Fort de cara a la Champions.
Sí, i aconseguir-ho és fàcil, és cosa de fer un tràmit online, perquè la UEFA permet que els equips inscriguin un nombre il·limitat de jugadors de la seva llista B per la Champions amb la condició que ho facin abans de la mitjanit anterior al partit, és a dir, abans de les 12 de la nit de demà dimarts. En aquesta llista B s'hi poden registrar els jugadors nascuts des de l'1 de gener del 97 o que hagin jugat durant un període ininterromput de 2 anys des del seu 15 aniversari. Els jugadors de 16 podrien ser registrats si ja ho han estat amb el seu club els 2 anys anteriors. Per tant, és un tràmit que el Barça farà, tant amb Marc Guiu com també amb Héctor Fort. Xavi, per cert, de fet, ho comentàveu fa uns instants, ara perdrà Marc Guiu durant el mes de novembre. De fet, ja marxa dilluns amb la selecció sub-17 per jugar al Mundial de la categoria a Indonèsia.
Sí, sí.
Del 10 de novembre al 2 de desembre.
Si arriba lluny, tot el mes, pràcticament, del 10 de novembre al 2 de desembre, com diu la Marta. A veure, sobre els lesionats, aquí, la Marta ho ha explicat perfectament, vull dir, dimecres no reapareix ningú, per tant, dissabte, això fa que dissabte es compliqui encara més que algun d'aquests pugui ser titular. Hem de recordar dues coses, una, que Pedri i, ja ho diré, i Rafinha són lesions musculars. Llavors, això depèn de la sensació del futbolista, de si ha cicatritzat bé o no el trencament muscular, d'això, de si quan fa un sprint es nota alguna molèstia o no se la nota. A més, Pedri...
En el xut, en el cas de Pedri és sí, molt el xut.
El xut, perquè és aquí davant, també és veritat.
La por,
com va passar a Iniesta,
la por a recaure
i el fet que si recaus segurament hagis d'anar al quiròfan, no? per solucionar aquesta lesió. L'entorn que et pressiona...
Hi ha altres factors també en positiu.
Acabo. Què?
La importància del partit.
Sí, acabo.
El temps que portes de baixa.
Però vull
la
dir...
necessitat que tingui el teu entrenador i el teu...
Sí, però vull dir... Un moment, acabo. Un moment.
No, ho dic perquè
acabo.
Que sempre posem
Pedri,
les excuses.
Pedri, a nivell muscular, són dos... Primer, que són 2 mesos parat, i per tant necessites ritme de competició, i després que és un trencament molt gran i s'ha de cicatritzar bé i depèn molt de les sensacions del futbolista. Si no està per dimecres, jo crec que difícilment estarà per dissabte. Que potser rep l'alta mèdica i és a la banqueta per si es complica el Clàssic? Potser sí, perquè el jugador, com diu la Marta, no ha sofert cap retrocés en la seva recuperació. Rafinha, en canvi, és un jugador que ja té bones sensacions, ell. I les ressonàncies també són positives. I llavors el jugador ja vol. Però que és un jugador tan explosiu, potser és el cos tècnic el que li diu, escolta, tranquil, no vulguis córrer, que això s'ha de solucionar bé, no? Vull dir que hi ha dos punts de vista, no? Un que fa 2 mesos que està parat i que ha tingut moltes lesions, i l'altre que té moltes ganes de tornar perquè es noten bones sensacions i ha tingut poques lesions musculars, però que potser no volen arriscar-se, com va dir Xavi ahir. I després hi ha els casos de Lewandowski i de Jong, que són cops. No hi ha lesió muscular. Això és dolor. O sigui, quan tens un cop, un blau, és dolor.
I que llavors, fa 15 anys s'infiltrarien i jugaven.
Aquí depèn també del jugador, de si es vol infiltrar
traumàtiques
o no es vol infiltrar. Depèn del cop, de dir, val, em punxo i m'oblido del dolor durant 5 hores i rendeixo en un clàssic. Això ja depèn del jugador. La lesió de Jong és molt més complicada de la de Lewandowski. Uh-huh. Lewandowski no perdria ritme de competició, perquè Lewandowski fa, què? 2-3 setmanes que es va lesionar. De fet, li pot haver anat bé muscularment aquest descans que ha tingut a Lewandowski.
Sí, però és un esquins.
Però amb tants,
són lesions traumàtiques.
Però amb tants dies ja baixa la inflamació.
Sí.
I per tant, Lewandowski, jo sí que crec que pot ser, per què no, un dels jugadors que faci aquest pas endavant de dir, va, per l'equip ho deixo. És una opció.
Sí.
Jo, a hores d'ara, personalment, sense cap mena d'informació, si m'he de mullar, crec que Lewandowski infiltrant-se podria jugar al clàssic o uns minuts en el clàssic. La resta, veient tot el que ens explica la Marta, és molt difícil.
I inclús sense infiltrar-se, Aleix.
Sí?
I inclús sense infiltrar-se.
Però depèn del seu dolor ja, del que tingui aquell dia, no?
Bueno, són les sensacions que diuen dels jugadors i al final aquestes sensacions són les que manen. A mi em preocupa el cas Pedri. El cas Pedri no puc evitar que em porti cap al cas Ansu Fati. Són aquests jugadors que comencen a obsessionar-se amb les seves lesions. I al final, si les sensacions no són les adequades, és que és millor que no surtin. Perquè contra el Real Madrid hi ha un clàssic, si has de posar la cama, si has de posar la cama. No pots sortir amb cura. No, s'ha de sortir a per totes. I en aquest sentit, jo, com tu, també crec que en l'11 el titular ho veurem a Lewandowski, perquè també necessitem aquest cop d'efecte que en el Real Madrid d'alguna manera es posi fi.
O si no, a la banqueta, bueno, no? Vull dir que rebi l'altra mèdica i que el tinguis allà per si de cas. Que
jo crec que Lewandowski i Rafinha poden entrar, però m'agradaria que entressin els quatre.
Encara que no juguessin després, només per una sensació...
En convocatòria?
Sí,
sí, en convocatòria. Però
això podria passar, perquè totes les proves estan sortint bé, l'únic que necessiten potser el seu temps, no?, d'anar tornant.
Sí, però, escolta, vés a saber com va el partit. 10 minuts de Pedri? Tampoc cal que es deixi la pell. 10 minuts de controlar pilota, de donar-se...
Però això no passarà, Fernando.
Bueno, no, però mira, Marta, no passarà. No. Entre altres coses, per què? Perquè el jugador no vulgui. Perquè jo, també hi ha vegades que un jugador aixeca el dit i diu, entrenador, mira, jo sé que l'equip està fet uns zorros i mira, posa'm allà, el més normal és que no surti, però si en un moment donat en vols...
Però si no es veu bé, potser no vol perjudicar l'equip en un partit tan important, de dir, val, hòstia, no em veig bé, deixa'm debutar un altre dia o deixa'm recuperar-lo.
Un partit es pot guanyar en un minut, en cinc, mira ahir el jugador que surt i fa un gol en 23 segons. A veure, estar a disposició vol dir que si en els darrers 5 minuts estan apretant, és possible que surti un jugador i et doni la serenitat que necessites per capejar un temporal de 5 minuts del Madrid.
Sí, però...
És a dir, jo espero ja que els jugadors que tenen un pes a l'equip, que alguns han agafat la responsabilitat de ser capitans com el Frenkie de Jong, el Lewandowski, que és la gran figura mediàtica de l'equip, perquè després de Messi, el gran fitxatge va ser Lewandowski, i del Rafinha no tinc res que dir, perquè el Rafinha si pot estar jugant, si pot jugar i entra, doncs que també donin un pas endavant. I ja no et dic per jugar, però et dic per, com a mínim a nivell psicològic, plantejar-li al senyor Ancelotti el dubte d'ostres, podran jugar 5 minuts, podran jugar 10, podran jugar 30? Si la màquina aquella del risc de lesió que tenen i les ecografies, ressonàncies, que són de primer nivell i els metges diuen, escolta, aquest tio no està, directament fora, ja està, evidentment. Però de moment, si el Xavi ahir no es descarta...
Bueno, també juga una mica això en la setmana del clàssic.
Juga i et diré una altra cosa. I ho juga perquè li agradaria que poguessin entrar.
Home, clar.
Ah.
Bueno, clar, evidentment, clar.
Sí, sí, però què va dir Sergi Roberto de Koundé?
Clar, aquests no.
Aquests ho he oblidat.
Sí, sí.
Clar.
Hi ha una cosa, és un partit contra el Madrid. S'ha d'anar al 100%. Aleshores, cada jugador sap si està en condicions de poder anar al 100% o no. I això ho has de medir. Si tampoc pots anar simplement pel tema del compromís, dir-li a l'entrenador que estàs a punt i que després es demostri que no pots jugar. D'acord? És un partit contra el Madrid i has d'estar al 100%. I un jugador que ve de 2 mesos...
Però al 100%? Sí, però hi ha jugadors que han jugat al 80%.
Escolta'm una cosa, Fernando. Pedri porta 2 mesos sense jugar. Sí. No ha fet un entrenament amb el grup, està descartat contra el Shakhtar.
Aquest no...
3 dies abans de jugar contra el Madrid, jo et dic una cosa, jo tinc la mateixa informació oficial que ha traslladat la Marta Ramon, és a dir, no està descartat a nivell oficial pel club, però jo us dic que Pedri està descartat. no jugarà contra el Madrid.
No, home, no.
No jugarà contra el Madrid. Jo us explico el que sé de Pedri. Ara us explico el que sé de Pedri. Pedri és un jugador que si, des d'un punt de vista clínic ara mateix, tal i com està, si no tingués l'historial recent de lesions que té, segurament hagués entrat ja uns minuts, o com a mínim hagués anat convocat contra l'Atlètic Club, i hagués pogut jugar uns minuts contra el Shakhtar, i probablement
que,
no
que era la idea, que era, que era la idea,
poder
que era
fer una càrrega més important en el partit contra el Madrid. No ho ha fet, perquè us dic una cosa, això és informació, en el seu entorn hi ha, l'altre dia ho van explicar al diari, en el seu entorn hi ha molta por que el jugador recaigui.
Sí, el que deia la Marta també ho hem dit.
Avui, no, no és que està
deia la Marta. Està autodescartat.
Clar, no, ja et dic jo que no... Que,
ell,
que,
bueno, ell i el seu entorn...
Clar, i llavors Xavi ha posat aquesta situació...
És que saben, és que, saben que si es torna a lesionar, si és recau, quiròfan. És quiròfan.
Aleshores...
És que la por, o sigui, jo entenc aquí les dues parts perfectament. O sigui, jo entenc la necessitat de l'equip, del cos tècnic, etcètera, dels serveis mèdics, jo entenc que l'avaluació que es fa des del club, des del Barça, és que Pedri ja podria tenir minuts dimecres, que els hauria pogut tenir contra l'Atlètic Club, que s'ha anat ja amb peus de plom i que s'ha fet tot el que s'havia de fer amb totes les precaucions i totes les cauteles, perquè de fet és que estem parlant del 24 d'agost, és que han passat 2 mesos... Clar, jo entenc aquesta part, jo sé que s'està fent tot el possible i s'està acompanyant el jugador i no se l'està pressionant, però també entenc la part del jugador i la part de l'entorn del jugador, que és que l'amenaça del quiròfan és una amenaça molt seriosa.
I entenc
aquesta por i aquesta recança tenint en compte l'historial i tot el que ha patit Pedri fins ara, no? De lesió rere lesió i de tants partits fora de la dinàmica de l'equip.
I que part... Que part és que no pot estar per rendir. És que és impossible. 2 mesos llargs
és impossible.
Sense jugar.
I entrar en un escenari com el del clàssic.
No, un clàssic contra un Madrid tan intens, amb un futbol que és el que tu tens, que és de tenir bones sensacions en la pilota, de poder arrencar, de poder frenar, de poder desequilibrar, és que és impossible que en 2 mesos d'inactivitat tu puguis donar el nivell. Aleshores, el tema Pedri...
Però, si em perdoneu, crec que esteu plorant en excés, després intervindré, perquè és que tot això de veritat és lacrimogen.
A
mi no em sembla en absolut tan dramàtic.
Estem
a punt de jugar contra el Real Madrid en un 11 titular que ja l'hauríem volgut el 15 de gener, que vam donar-li una autèntica païssa al Real Madrid en la final de la Supercopa. I que no vam jugar amb l'11 que podem... El clàssic s'arriba de casa plorant, sí, i estem aquí plorant.
No, qui està plorant? No estic plorant, estem parlant de la situació dels lesionats. I jo et dic
I la situació
que
el Barça, de Pedri és
de cara al clàssic, no recuperarà. Oblideu-vos, si això és plorar, doncs estic plorant, però no estic plorant, Lluís. El Barça dels 6 lesionats no podrà recuperar cap jugador en condicions. Una altra cosa és que Lewandowski entri, que s'infiltri, que Rafinha torni. Correcte. Perquè vol ajudar l'equip, clar, perquè se sent en condicions d'ajudar. Però és impossible que dels 6 lesionats, o dels 4 que poden entrar, perquè 2 estan descartats, pugui recuperar algú en condicions de cara al clàssic.
Però hi ha una gradació
dissabte a partir d'un quart de 5 de la tarda.
Doncs aquesta base és un 11 titular amb Ter Stegen, amb Cancelo, amb Araujo, amb Christensen, amb Valde, amb Romeu, amb Gundogan, amb Gavi, amb Lamine Yamal, amb Lewandowski i amb Joao Félix per l'esquerra. Un equip de somni per guanyar un Madrid que no és res de l'altre món, que si no fos per els àrbitres el tindríem 6 punts per darrere i estem aquí maldeint.
Estem parlant d'un Barça, Lluís, que no té la columna vertebral.
D'acord, doncs no tenim la columna vertebral, però a canvi d'aquesta columna vertebral tenim un equip que és absolutament capaç no només de guanyar, sinó de guanyar bé el Real Madrid.
Com a mínim recuperessis 2 per tant.
La gran figura del Real Madrid porta un gol més que el senyor Marc Diu. Un gol més que el senyor Marc Diu amb 8 per i és la gran figura.
Sí,
el senyor Rodrigo porta els mateixos gols que Marc Diu. El senyor Valverde porta els mateixos gols que
però Rodrigo, Valverde i Vinícius són campions d'Europa. I tu ahir contra l'Atlètic Club...
Arriba el clàssic i ha plorat.
No és plorar, Lluís, que és la realitat. Que tu ahir contra l'Atlètic Club et surt bé amb Marc Diu, però que tu mires la banqueta ahir i has de fotre de revulsiu a un nano que és molt bo, tot el que tu vulguis, però és un nano de 16, Lamine, i un altre de 17 anys, que és Marc Guiu, més enllà d'Araujo. Aquesta és la banqueta que tu tens ahir contra l'Atlètic Club.
Doncs seguirà
aquesta... aleshores, escolta'm, si no volen reconèixer que anem justos per jugar el dissabte contra l'Atlètic, contra el Madrid,
justos,
doncs
sí,
no ho reconeixem.
Justos,
clar,
sí.
Ara, que pots guanyar. Clar, justos, sí. Que pots guanyar.
Però
coi, que no arribes
però,
igual
però
de bé.
Però tenim prou plantilla per poder fer front al Real Madrid, sí, amb totals garanties.
Arriben millor ells. Arriben millor ells.
A veure, Fernando, moment, Fernando, què volies dir?
Tant de vols guanyar?
Fernando, moment, què
volies dir? Jo el que dic és que, aviam, entre veure-ho tot de color de rosa com el Lluís, i que crec que està bé ser positiu i optimista, i tot absolutament negre, crec que hi ha un punt que et donaria una miqueta més d'optimisme, que és que algú dels que ara mateix no estan entrenant amb el grup donés un pas.
Però si estàs pes en rendiment, Fernando, si no...
No, però David, escolta, David, jo també estic disposat no rendirà, a jugar.
Però saps com no rendiran?
Si vols em fots a la banqueta.
Home, però saps com no rendiran, però... si no hi són? Si no hi són, no rendiran. Ara, si per un quart d'hora que necessiti un gol... puc ficar a l'eix de l'àrea per penjar-li dos pilotes a Robert Lewandowski
que
o perquè surti a fer una paret amb algú?
Però escolta, és que tu estàs donant per fet que estan per ser-hi.
Bueno, però escolta'm, jo el que t'estic dient que tu has dit que són lesions, dos tios, lesions traumàtiques que li fots una injecció i poden jugar 20 minuts.
Ja, però és que això...
Escolta, tu, que jo he vist el Miguel jugant amb la clavícula trencada i rajant sang pel nas. Tu, i no passava
primer,
res.
Primer,
tia, he vist el Puyol amb una màscara de...
Els metges han de valorar
s'infiltrant-los. Fantasma de l'òpera i amb el cap embenat.
Igual que tu vulguis, però els metges han de valorar si infiltrant-los poden arribar a rendir i després és la decisió personal d'ells.
Evidentment,
de si se senten bé infiltrant-se. Hi ha jugadors que s'infiltren i hi ha altres jugadors que deixen no infiltrar-se.
Bueno, pues que no s'infiltrin, tu.
Però
que,
bé, home,
que,
tu no deixes infiltrar-te en un partit, hagis de considerar que és un jugador sense compromís.
I en tot cas, no és que ho vegi rosa, però podem competir perfectíssimament. I quan posen aquests canyons que et surten els 11 jugadors blancs i els 11 jugadors del Barça, pensar, hòstia, pues podem guanyar
perfectament. És que ningú ha dit que no podem competir.
No. Això vaig. Evidentment, ja no he curat els
estem a 28 d'octubre.
Perquè estan lesionats i probablement no jugaran. I si juguessin, jo crec que seria també de sortida un error perquè no tenen el ritme necessari per jugar al 100%, com deia el David. Els pots tenir com a recurs, perquè fixa't que en aquest 11 no he dit el Fermín López, que és qui està meravellant en aquest moment el futbol espanyol. I no l'he posat. El Marc Guiu tampoc l'he posat. El Marcos Alonso tampoc l'he posat. És a dir, ja tenim recursos.
Un segon.
Ja
tenim, Marta, què volies dir? Marta, perdona, què volies dir? Marta, què volia dir?
No, simplement volia posar una mica més de context temporal, vull dir que no és, sí, és el clàssic, sí, els punts són importants, sí, en aquest tram de temporada també tot el que sigui eixamplar o escurçar, etcètera, etcètera, és necessari, no trec la importància a la que té el clàssic d'aquest dissabte, però que estem a les alçades que estem de temporada. La temporada és molt llarga i també compta amb assumir més riscos dels necessaris amb segons.
Però jo el que dic, el Pedri, per exemple, si es lesiona contra el Madrid pot acabar el quiròfan, no?
Sí.
I si es lesiona contra la Real Societat pot acabar el quiròfan o no?
Sí, també.
Ah, també. Ah, vale.
Però
o sigui que ara quan jugui i es trenqui a la mateixa zona, encara que sigui d'aquí 3 mesos, no serà quiròfan.
Abans... Però per això era tan important que abans de jugar en un escenari tan intens com el clàssic tingués minuts i tingués rodatge abans i no l'ha tingut. No el té contra l'Atlètic.
Ja està. Fins aquí. Gràcies. Fins demà. Gràcies, Marta. Demà més. Demà ho actualitzem.
Molt bé. Fins
adeu,
demà.
Adeu.
Champions.
Que anem molt tard, sí, anem molt tard. I hem quedat ara amb Juli
Guiu. Ui, Champions, horrible, tot horrible per demà, ja veuràs.
Hem quedat ara amb Juli Guiu, vicepresident de l'àrea de màrqueting per valorar el primer dia de vendes del Rolling Stones. Sí. Ara li preguntarem si són família o no. Escolta'm, Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
Demà comença la tercera jornada de la fase de grups de la Champions i el Madrid, el rival del Barça dissabte, jugarà al camp de l'Sporting de Braga, Porto Braga. Saps? Era un gran partit, Porto Braga. Sí, demà és un gran partit de la...
Demà és Braga-Madrid.
Demà és Braga-Madrid.
Sisplau, que ja
pugui. Va, perdó. El Madrid ha viatjat avui a Portugal sense Ceballos, Guller, Militao ni Courtois i a més hem de dir que Camavinga no ha completat l'entrenament d'aquest vespre i per tant com a mínim és dubte també per aquest partit de demà, amb dues victòries de moment als dos partits jugats, contra l'Unió Berlín al Bernabéu i contra el Nàpols a San Paolo. Si guanya demà, el Madrid pot deixar la classificació pràcticament sentenciada per la següent fase de la Champions. Carlo Ancelotti diu que no descarta fer rotacions, també que el seu equip no està pensant en el clàssic de dissabte, però en una roda de premsa prèvia molt centrada en els àrbitres ha lligat a la mateixa resposta una defensa de Real Madrid Televisión. Avui ha sonat al principi del programa, han fet un altre vídeo sobre els arbitratges i el partit de Sevilla, i en fi, aquesta campanya que ja gairebé cada dia en fan algun. I també la mateixa resposta, a mi m'ha semblat, i ara ho interpreteu-ho, que posava una mica de benzina també en el cas Negreira. Jo no sé si ho ha fet conscientment, però les paraules que ara sentirem es poden interpretar com que vol escalfar la setmana del Barça-Madrid.
De costumbre tengo confianza en los árbitros, a veces un poco más, a veces un poco menos. Si tú me preguntas de los vídeos, creo que vosotros sabéis mejor que mí que es la libertad de expresión. Cada uno puede exprimir tiene el derecho de exprimir lo que piensa. La verdad que es un momento en el fútbol español un poco especial, y todos lo sabemos. No hay, en este sentido, no hay nada nuevo. Es un momento especial que hasta que no sea aclarado tendrá siempre, creo, este tipo de problema.
Els vídeos, llibertat d'expressió.
Cas Negreira.
I, sense citar-lo, momento especial i fins que no s'aclareixi...
Però que està en actiu Negreira, ara.
No, però és que, clar, és que el que està fent Ancelotti...
És que...
És pervers.
És un joc pervers.
És pervers.
És lamentable. O sigui, és fer-li el joc... clar, és entrar al Madrid, el que està fent el Madrid i el madridisme, que és, o sigui, intento començar a minimitzar els meus fracassos abans de que es produeixin, aprofitant que el cas Negreira passa per Valladolid, d'acord? I si perdo, perdré
sense
perquè els àrbitres estan podrits, perquè es va produir el cas Negreira, i si guanyo, guanyaré perquè sóc el millor.
I sense esmentar-ho directament, sinó fent-ho entendre perquè no se li pugui dir que ho ha dit.
Espereu-vos que n'hi ha més.
El 2018, Negreira va acabar el 2018.
El madridisme, que és un univers, jo no sé si és sociològic o no sociològic, però és cretí, en tot cas és cretí, i un dels que es salvava de ser cretí era Ancelotti. I ha caigut en la por, ha caigut en la tentació. I és un mes. I és molt decebedor veure que una part del seny del madridisme, que era el seu entrenador, també s'està perdent.
Estem absolutament radicalitzats.
Sí, absolutament.
I ha entrat també en aquest radicalitzat.
N'hi ha més, n'hi ha més.
En tot cas, Ancelotti ha entrat o ha acabat entrant, perquè les preguntes eren insistentment sobre la qüestió, una mica en el relat que, no diré tots, però alguns dels periodistes presents intentaven, suggerir-li. Atenció, l'exemple que escoltarem ara mateix és claríssim.
¿Qué tal, viste? Javier Raez de la cadena SER. Si no me equivoco, ya son 5 años en el Real Madrid, 2 en la primera etapa y estas son ya su tercera temporada. ¿Usted cree que hay algún árbitro que, al margen de errores, va predispuesto a perjudicar al Madrid en algún partido?
Bueno, creo que esto es un tema bastante... Yo creo que hay algunas veces han perjudicado, pero... vosotros sabéis que yo no tengo libertad de expresión hablando de los árbitros, porque si hablo, como he dicho Domingo, si digo lo que pienso me suspenden, yo quiero trabajar, entonces no puedo contestar a este tipo de pregunta.
La pregunta anava clarament orientada, tampoc se n'amagava gens ni mica, i Ancelotti insisteix amb el discurs de que no té llibertat per parlar dels àrbitres. En canvi, també li han volgut fer preguntes d'arbitratges al porter Kepa Arrizabalaga, que és el jugador que ha acompanyat Ancelotti a la roda de premsa, i el porter basc ha tingut un discurs absolutament diferent del que ha fet minuts després el seu entrenador.
Lo que puedo decir de los últimos 5 años que he estado ahí es que no se habla tanto durante la semana del arbitraje que haya habido ese fin de semana, y creo que también sería buena señal que aquí hablásemos de fútbol, más allá de cuestiones arbitrales, porque creo que es lo importante y lo que deberíamos de analizar.
Està bé això, analitzar la part futbolística. No sé si ho ha dit amb intenció o no, però és bastant
demà interessant. Demà li tiraran les orelles.
Li preguntaven per la comparació amb la Premier League d'on ha vingut ell.
Diu Ancelotti que ell no té llibertat d'expressió, sí. No?
Això diu, ja ho va dir després del partit.
És el tio que va dir que se li havien inventat un penal en contra del Madrid i que no va tenir cap sanció.
I
no?
Se'n va anar de rosites.
En un Madrid-Girona.
Sí, per no tenir llibertat d'expressió, li va sortir molt baratet.
Sí, sí.
Ancelotti, que ha acabat la roda de premsa de bon humor, fent una broma als periodistes.
Hemos terminado. Tenía una idea muy clara de dar la alineación, ma una pena que no me lo habéis preguntado. Por primera vez.
Humor italià.
En fi, és una broma recurrent.
Perdona, un incís sobre el tema
d'arbitrar. Qui jugarà i no vol dir, i avui...
Jo crec que Carlo Ancelotti sap molt bé els àrbitres, si el Madrid habitualment el perjudica, no el beneficien, perquè quan era entrenador del Bayern de Múnich va patir un atracament al Bernabéu.
Sí, és veritat, el recordo.
Que va sortir sense calçotets. Sí, va ser aquell que l'Arturo Vidal el van expulsar sense
tres
tocar...
Gols, tres gols al Madrid en fora,
fora de joc. Donar, i una expulsió de l'Arturo Vidal que no va tocar el rival del Madrid.
Sí.
I crec que va haver una bona rajadeta de, bueno, de Carleto ser, després del partit.
Va ser el mateix any que després que van atracar la Juve.
Sí. Molt bé, de la jornada demà, alguna cosa més?
Sí, deixem parlar una mica del Braga, l'esperança que tenim pel partit de demà. Està empatat amb el Nàpols amb 3 punts en aquesta fase de grups. Va quart a la primera Liga portuguesa, 6 punts de lideratge de l'Sporting. Té una baixa, que és el defensa català Víctor Gómez, amb una lesió muscular. Sí que serà titular el davanter valencià Abel Ruiz, ex del Barça B. I atenció també al portuguès Bruma, el número 7, que és el màxim golejador de l'equip en aquest inici de temporada. Ha fet 6 gols en 13 partits. Està en forma el futbolista.
No és cap Bruma, aquest davanter és molt bo, aquest davanter. Digues, però...
També demà el grup C, a les 9, a la mateixa hora que el Braga-Madrid, Unió Berlín-Nàpols. La resta de partits de la jornada. El grup B, Sevilla-Arsenal, bon partit aquest, i Lens PSV, tots dos a les 9. El grup D, Benfica-Real Societat a les 9, i Inter-Salzburg a 6:45. El grup A, Galatasaray-Bayern de Múnich a 6:45, i a les 9, Manchester United-Copenhagen, i tota la jornada de Champions de demà, com totes les que es juguen a la Champions, en directe aquí a RAC1, des de 8:45.
Demà tenim carrusel, amb el Jaume Molló i companyia, d'aquesta jornada de Champions prèvia al Barça-Shakhtar de dimecres. Molt bé, Quim, gràcies, Va, fem una pausa i de seguida Juli Guiu, vicepresident de l'àrea de màrqueting del Barça, per valorar aquest primer dia del Rolling Stones, i després triem els dos oients d'avui dilluns que concursaran per passar a la final de dijous i optar un gran regal relacionat amb el clàssic i, a més, entrades per PortAventura World i també per Sniu, aquest restaurant de Palafrugell.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Feliç aniversari, reina!
Oi, és una d'aquelles capses amb un viatge sorpresa? Però, rei meu, si ens ha tocat l'EPE, m'has regalat un viatge al meu poble.
És el que té jugar-te-la. Tria Opel Service i canvia els pneumàtics amb un 2x1 amb les millors marques i guanya en seguretat i tranquil·litat. Condicions a opel.es.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Conecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Diràs, amb Aleix Pariser.
12:23, aquí seguim en públic a l'estudi en aquesta setmana del Clàssic amb el Fernando Polo, el David Bernabéu, el Lluís Carrasco. Ja sabeu que avui s'ha posat a la venda la samarreta del Rolling Stones, que us vam avançar aquí al Tu Diràs fa un mes, aquest logotip amb la llengua que el Barça lluirà en el Clàssic d'aquest dissabte. Algú l'ha comprada? No, no l'ha comprada ningú. Val. Tenim en línia un dels ideòlegs d'aquesta samarreta. És el vicepresident de l'àrea de màrqueting del Barça, el senyor Juli Guiu. Senyor Guiu, què tal? Bona nit.
Hola,
molt bona nit, com estem?
Molt bé, escolti, ara anem a la qüestió del Rowling. Deixi'm només, per resoldre el dubte pels oients, té alguna cosa a veure amb el protagonista d'ahir, amb Marc Guiu?
No, no, ja, això m'ha vingut per tot arreu.
Sí, eh? Sí.
M'ha vingut algun company teu, però no, 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 no. Té un gran cognom, el Marc Guiu, té un gran futur.
Clar, quina manera de debutar, per això el nano, no? Suposo que vam vibrar tots, no?, allà a la directiva.
Sí, 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 la veritat. I hi ha algú catre, com vostè m'està preguntant, que tenia aquest dubte de si era familiar i no. La veritat és que no. Però sí, va ser espectacular, va ser un gran debut i molt contents pels tres punts i seguim.
Sí, sí, que això només acaba de començar i a més estem en la setmana del Clàssic. Després, al final de la conversa, li preguntaré un parell de coses sobre les entrades pel Clàssic i sobre com es presenta aquest partit de dissabte a Montjuïc. Però avui, el que anàvem, a veure, està sent un èxit aquest primer dia de vendes de samarretes, de merchandising del Rolling Stones, e-commerce esgotat, pel que sabem, i queden algunes samarretes en botigues físiques, però molt poques, no?
No, no, ja puc dir que està totalment esgotat.
Oh.
Totalment el que ha sigut e-commerce ha sigut una bogeria. Tot el que teníem distribuït a les diferents stores està venut i les samarretes exclusives firmades, les 11 dels homes estan totalment venudes i la de les dones en queden 3.
Déu-n'hi-do, eh? No sé si ho esperaven, això.
No, no, si amb aquesta rotunditat, no, però l'associació des de que va començar a anunciar-se o a filtrar-se i ha començat a sortir, pues està sent un superèxit.
I se'n faran més? Ja ha previst alguna partida nova o no? O això és una cosa exclusiva i s'han acabat?
No, això és una cosa exclusiva. La nostra associació amb Spotify determinem com marquem els tempos i si no ja no seria una cosa exclusiva. No podem anar fent més coses perquè sigui un superèxit. I de fet, qui tingui ara mateix la samarreta, aquest valor d'aquesta samarreta, de sobte diria, escolta, no et dic que m'estan prenent el pèl, però hosti, si en van fent més, pues no és algo exclusiu.
Clar, clar, se n'han fet 1.899, no?, d'aquesta que valia 400 euros i com deia vostè, aquestes 11 unitats, no?, masculines i femenines de gairebé 3.000 euros que estaven signades, no?, que és una cosa, una peça de col·leccionista, diguem-ho així, no?
Exacte, aquest, amb aquestes accions que fem, aquesta és una miqueta l'objectiu. En fem 11 i 11 mega, mega exclusives amb un preu que és el que és, molt alt, i després anem a vendre pues, aquesta xifra que ens agrada pues, perquè crec que és xulo dir que hem fet les samarretes de l'any de la creació del club i volen.
Sí, sí.
I hem de seguir fent accions amb aquest partner.
Saben quan s'ha recaptat en total? Ho saben, què s'emporta el club de tot això? Quin benefici hi ha? Això es pot saber?
Això dona'm una setmaneta i ja t'ho diré.
Val. I quin impacte ha tingut més? Si Drake, Rosalía o els Stones? Això es pot calibrar o es pot mesurar d'alguna manera, senyor Guiu?
Sí que es pot mesurar, però escolta, al final tens diferents aspectes de mesurar-ho. O sigui, el Drake va fer la primera acció que es va fer, el Drake té igual als territoris o a Espanya pues, tenia menys importància perquè la gent no el coneix, però en canvi a Amèrica era brutal i a nivell redes socials va ser algo acollonant. Pues, la Rosalía pues, estava en el moment bé i teníem que fer-ho pues, com ho vam fer per també fer participar pues, tot el que és el futbol femení i aquesta, pues, evidentment, ha sigut un èxit, no puc dir-ho, però diria universal.
Sí, 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 ha tingut un impacte mundial espectacular. No sé si sap si vindran al Clàssic dissabte, els Stones.
Pot ser que sí.
Val, no està descartat.
No està descartat.
Val. El logo el tenien clar?
Ni confirmat.
Ni confirmat. El logo el tenien clar, per això, que havia de ser la mítica llengua? Això sí?
Sí, va, sí. Això des del primer dia, no? Crec jo. Si fas una acció així, amb, un, amb una banda llegendària del, del rock, i, bueno, és que estem parlant d'un, d'un logotip tan potent que no, no podia haver-hi cap dubte.
Va. I després, la, la foto. Aquesta foto que quedarà per la història dels tres Stones que queden vius, amb la samarreta del Barça, amb aquesta llengua mítica, a, això com es va fer? Quina intrahistòria hi ha darrere? Com ho van aconseguir? Perquè a mi em sembla que això serà una imatge que quedarà per la història del Barça. I del món, evidentment, musical, no?
Sí, aquesta, aquesta foto té història.
Quina és? Es pot explicar o no?
Té, té història.
Però quan es va fer això? Fa, la, fa poc. I ells estaven encantats, entenc, no? Perquè ells són molts seguidors d'Anglaterra i tal, però estaven encantats.
Ells estan encantats, són, són, són tots futbolistes. És des del primer dia, quan això s'inicia, ja estan amunt del tema, ja ho volen fer-ho. No, han passat moltes coses que tot ha remat a favor. No, no, tot ha sigut facilitat. Estem parlant d'algú molt gran i que, i que, i que, i que, i que tot hem remat, o tots han remat.